Bé, continuem amb la última de les sessions, xerrades, conferències del matí d'avui. En el moment de l'inauguració us deia que, diguéssim, teníem una mica seguint aquesta idea de polièdrica o multidisciplinar de l'enfocament que tenim des de la càtedra, de fet, a la gran majoria de col·loquis ho hem plantejat d'aquesta manera. Us deia que, diguéssim, tindríem com diferents perspectives, des de històriques pròpiament dites fins a qüestions més vinculades a l'estètica, l'art o la representació de la violència, que és el que veurem aquesta tarda. Ara, durant com es deia, l'última d'aquestes sessions, vam pensar en el que era, ho fem sempre, de fet, ho intentem fer-ho, si més no. Vam pensar que era interessant, o particularment interessant en aquest cas, aprofitar el col·loqui per fer-vos conèixer, si més no, algunes de les darreres recerques i algunes de les publicacions i treballs sobre Walter Benjamin. Per això hi havia vingut en Lluís Montull a algun dels col·loquis de la càtedra. Vam pensar que era això, una oportunitat probablement immillorable per tancar aquest matí amb la presentació del seu darrer llibre, que es titula Walter Benjamin, els límits de la democràcia, que va aparèixer fa relativament poc, uns mesos, a Galàxia Gutenberg. Us presento molt breument Lluís Montull. És llicenciat i doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona. Ha cursat seminaris de sociologia i filosofia a la Freie Universitat de Berlín. Des del 1997 és professor a diferents instituts de secundària al País Valencià i Catalunya. I també des del 2009 ocupa una plaça a l'Institut Ramon Berenguer d'Amposta. En les seves places, i això ja apareix clarament al llibre, ja farem un recorregut en aquest sentit, en les seves places, diu, intenta transmetre que la filosofia, més enllà d'una col·lecció de conceptes o escoles de pensament, suposa també una experiència crítica que ajuda a entendre, a comprendre el món devastat, diu ell, que ens toca viure. En aquest sentit, fa alguns cursos, organitza amb els companys d'institut activitats en l'entorn de la memòria de la deportació jueva i també la memòria republicana als camps nazis. Per tant, veieu que tots els elements que hem anat transitant durant el matí apareixen aquí. Com a investigador, amb la pròpia seva experiència de recerca, ha publicat diversos articles a revistes com a Constellaciones, revista de teoria crítica, i a diferents mitjans de comunicació. També, ja us ho deia abans, l'any 2012 va participar al nostre col·loqui amb una ponència titulada L'amistat de la GIE, que com a proposta penjaminyana d'acció política a la ciutat moderna. Aquest llibre va en aquest mateix sentit, efectivament, i em sembla que, ara ho intentarem veure, és especialment interessant si tenim en compte algun dels elements que acaben de sortir ara mateix en aquesta darrera conferència d'en Jordi i en el debat posterior. És a dir, es tracta de veure, diguéssim, a partir de les idees que Lluís Montull planteja en aquest interessantíssim llibre, els vincles entre violència, democràcia i aquesta possible sortida a través del concepte de l'amistat. Per això hem pensat que, amb en Lluís Montull, hem pensat que, a més, en lloc de fer una conferència a l'ús, era interessant establir d'alguna manera un diàleg, i hem pensat algunes preguntes que jo aniré fent i ell anirà responent, de manera que es pugui establir un diàleg que, en la mesura en què funcioni bé, penso que serà més dinàmic i més, al mateix temps, ens permetrà, diguéssim, anar aprofundint en alguns aspectes penso que són centrals d'aquest llibre. Per tant, farem aquesta mena de diàleg ara a partir del seu llibre, i diguéssim, el punt de partida de l'anàlisi, ja no només del llibre, diguem, sinó del propi pensament benjaminià, passaria per que, si ens pots resumir, perquè fer-ho això ens portaria potser a més d'una conferència, quina creus que és l'aportació fonamental que fa Benjamin a la modernitat, a la teoria de la seva teoria de la modernitat i per tant a la modernitat en el seu conjunt.
Molt bé. Doncs, primer de tot, moltes gràcies a Maximiliano Fuentes i moltes gràcies també a Jordi Font per haver-me convidat i moltes gràcies a tots vosaltres per haver venit. Bé, aquesta és una qüestió que s'ha tractat molt, evidentment. Walter Benjamin és un dels filòsofs que aporten més al pensament sobre la modernitat. I entre altres coses, perquè ell és un dels primers que converteix la modernitat en una qüestió filosòfica. Això és especialment... es dona d'una manera especialment intensa a partir del seu exili, de fet, del seu segon exili, perquè el primer exili va ser arran de la Primera Guerra Mundial, del seu segon exili, en aquest cas a París, i aleshores quan les seves filosofies entren qüestions com la ciutat moderna, les multituds, la reproductibilitat tècnica, les avantguardes artístiques, etc. Però aquesta, jo no crec que sigui la seva aportació fonamental a la modernitat, sinó la seva aportació fonamental a la modernitat, al meu entendre, és com tracta aquestes qüestions i també a altres pròpies, diguem, del catàleg tradicional de la filosofia, com seria la història, el llenguatge, la pròpia violència. I aquesta manera de tractar-les és aquesta mirada microscòpica, aquesta capacitat que té de singularitzar els objectes de la seva reflexió. I per què aquesta mirada microscòpica, o podríem dir fins i tot calidoscòpica, no? Perquè al final aquests dos fragments es mouen formant constel·lacions primeres. Doncs per què aquesta mirada microscòpica singularitzadora és el seu tret més rabiosament modern? Doncs perquè d'alguna manera reprodueix l'experiència devastada i dispersa de la modernitat, però alhora en salvar el fragment, en salvar el fragment entre altres coses gràcies a la seva reivindicació de la memòria, en convertir-lo sovint en imatges d'una totalitat irreductible, no? I em recordo, per exemple, una de les qüestions més, un dels detalls més fascinants de la seva filosofia és quan, a partir de la mirada de les prostitutes dels carrers de París, fa una teoria sobre el capitalisme, no? I, clar, amb aquest salvament també del detall, ell d'alguna manera, això també suposa una resistència a una modernitat que també és caracteritzada per l'oblit.
Bé, al llarg del llibre, de fet, hi ha una proposta de relectura del pensament de Benjamin. A mi el que m'interessaria és veure en quin sentit es produeix aquesta relectura i, sobretot, la violència és probablement, diríem, l'eix que recorre tot el llibre. Per què consideres que era la crítica, per tant, de la violència, la crítica de la violència, perquè, de fet, hi ha més d'una al pensament de Benjamin, ens poden ajudar a pensar, a analitzar, de fet, el món actual. El llibre, diguéssim, és molt interessant en aquest sentit, perquè no només presenta una relectura, sinó que té una preocupació que a mi, de fet, em va agradar molt quan la llegia, que és una preocupació molt, molt present sobre aquest vincle entre el present i el passat constant. I és a dir, repensar Benjamin sempre a llum del present. I per això és molt interessant, per exemple, que el llibre anireu trobant des de tòpics clàssics, Shakespeare, per exemple, en el sentit dels clàssics que apareixen en qualsevol llibre com aquests, però també trobareu anàlisis molt vinculats al present, com la sèrie The Wire o els llibres de Saviano, de Roberto Saviano, per exemple. Per tant, m'interessava en aquest sentit per què consideres que aquestes crítiques de la violència ens poden ajudar a pensar el món actual.
Bé, una de les decisions més fonamentals, i això és una cosa òbvia, quan s'afronta la interpretació d'un filòsof i d'un filòsof del passat és com es fa, això és evident. Però en el cas de Benjamin aquesta decisió és especialment important precisament per aquest caràcter microscòpic, aquest caràcter fragmentari que us deia. I aleshores, en el meu estat, he sigut d'alguna manera el model que ell proposa a la seva tasca de a seu llibre, a la seva teoria de la traducció. En el sentit d'intentar reconstruir el significat que hi ha darrere d'aquests fragments i fer-ho a partir de la seva actualització. I l'actualització és, primer de tot, en el sentit més obvi, en el sentit que un pensament escrit a l'Europa d'entreguerres cal ser mobilitzat, cal ser discutit, perquè si no estaríem parlant de teologia, no de filosofia. Aquesta actualització, com deia Maximiliano, és de les dues crítiques de la violència per a mi més interessants, perquè en un pensament com aquest apareixen moltes reflexions sobre la violència. La primera és la que hi formula el text pròpiament titulat per a la crítica de la violència de 1921, que segurament és el que tots coneixeu, i l'altra és la que apareix a les acaballes de la seva filosofia quan precisament, com deia abans, la modernitat es converteix en objecte de reflexió i de crítica. I aquesta teoria de la modernitat, aquesta crítica de la violència, té potser una de les seves articulacions més interessants en un llibre, en un escrit titulat sobre alguns temes de Baudelaire. I aquí és, en aquests dos textos, en aquestes dues crítiques, on apareixen les que per a ell són les formes fonamentals de la violència, que serien la violència fundadora de dret, conservadora de dret, i en aquesta darrera crítica, que després, si voleu, encara n'aprofundirem, ell parla de la violència que es descobreix en allò que hauria de ser més immune al poder, que és la vivència. La vivència. En castellà, vivència, que és una traducció, a més, orteguiana, d'erlemnis. És un neologisme. Bé, per mobilitzar, per discutir aquestes crítiques, doncs, com deia Maximiliano, les he contrastat amb obres literàries, amb obres fílmiques, amb sèries. He intentat revisar les pròpies interpretacions de Benjamin i, diguem, els factors, el factor mobilitzador, actualitzador, en què he insistit més, és fer dialogar Benjamin amb dos altres crítics fonamentals de la política contemporània, de la democràcia contemporània, com són Habermas i Carl Schmitt, els quals, tots dos, tenen punts en comú amb Benjamin i també enormes punts de fricció, que sens dubte són els més interessants. Però, i enllaçant amb el que deia Jordi Guisset abans sobre la memòria, l'actualització de Benjamin també s'ha d'entendre en el propi sentit de Benjamin. I el propi sentit de Benjamin, i en línia de la intervenció que abans feies, és precisament no adaptar el passat als paràmetres del present, i el monument de Tortosa és un exemple bestial d'això. En fi, si us demano, sisplau, que busqueu per internet les preguntes del referèndum. La que va guanyar va ser mantenir-lo i reinterpretar-lo i contextualitzar-lo per promoure la memòria històrica de la pau. Què significa això? Posar un color de la pau damunt de l'àliga? Què cony significa? Perdoneu l'expressió. Però és que és molt bèstia, no? Vale? Que és aquesta idea de l'actualització com una assimilació al present. I la idea benjaminiana és tota la contrària. És a dir, des del passat, en aquest cas des d'aquesta proposta passada, el que interessa és revisar el present. En aquest cas, revisar les costures, els límits de la nostra democràcia, i per això, i potser després en parlarem en més detall, he intentat revisar, he intentat repensar els que diríem els grans procediments fonamentals de la democràcia actual, que serien el dret, el compromís i l'experiència que articula la política, però també que articula tota la conducta que té lloc en la nostra societat, que és en definitiva on també té lloc la democràcia actual.
en aquest mateix sentit, diguéssim, lligant tots els elements, diguéssim, apareix la qüestió, ho deies ara, de la democràcia i els seus límits. Per tant, quina rellevància, quina relació tenen aquests límits de la democràcia amb Benjamin i sobretot amb aquestes dues crítiques de la violència de les tres, dues que són les que comentaves ara.
Sí, sí. Els límits, bueno, el límit és la paraula que surt al títol. Els límits, amb límits me refereixo en el sentit de la relació conflictiva que té la democràcia amb la seva pròpia violència. És a dir, recuperant aquest, el terme de Primo Levi, dient les zones grises de la democràcia. I perquè són les zones en la que violència i democràcia es confonen. I aleshores tenen a veure amb Benjamin, perquè ja des de la primera crítica, des d'aquesta crítica que us deia del text per a la crítica de la violència, Benjamin analitza les formes fonamentals de la violència a la democràcia. Això també, un parèntesi, és curiós, perquè no feia tants anys que havia acabat la Primera Guerra Mundial. I Benjamin, en lloc d'analitzar la violència de la Primera Guerra Mundial i enllaçant amb el que deia la primera conferència, se dedica a criticar la violència de la democràcia de Weimar. Val? Bé, doncs deia, en aquesta primera crítica, ell deia, dissecciona les formes de la violència a l'estat de dret democràtic, però també es fixa com aquest estat de dret oculta aquesta violència gràcies als que serien en principi els seus procediments més pacífics, que són el compromís i el dret. Però més tard, quan Benjamin ja se centra en la ciutat moderna, ell se n'adona d'una cosa, i d'una cosa que és molt interessant. Ell se n'adona que el problema de la violència va més enllà d'això i té que veure amb una de les característiques de la nostra era, que és la incapacitat de tresorar experiències, la incapacitat de fer nostre, d'entendre allò que ens passa. I aquesta és una clau molt interessant, perquè amb això que us deia abans de les constel·lacions, podríem fer una constel·lació molt agosarada i situar i aplicar aquesta idea a les conductes a la estranyes que té un terrorista yihadista i com a tipus ideal i un dirigent polític que afronta la crisi que suposa el terrorisme però també la crisi econòmica. I aleshores, des d'aquest plantejament de Benjamin, clar, ens ajudaria a entendre com és possible que un jove europeu passi en pocs mesos, perquè això és un dels temes més interessants de l'adoctrinament yihadista, passi en pocs mesos de tenir com a màxim horitzó vital jugar amb un videojoc a ser capaç d'immolar-se al centre de París o en un aeroport de Brussel·les. Penseu que els de París es van enganxar perquè al lloc on estaven, a l'apartament on estaven, hi havia un consum excessiu de pizzas. Pizzas no sembla que sigui l'aliment prototípic d'un integrista en qualsevol religió. I per altra banda, hi hauria, en aquesta constel·lació, hi hauria el comportament dels dirigents polítics que, quan afronten aquestes crisis, més que ajudar a resoldre's, sembla que ajudin a alimentar-les. Clar, evidentment, les dues conductes no tenen el mateix caràcter letal i no són moralment igualment reprovables, almenys per norma, a vegades sí, pensem en Guantánamo, etc. Però una de les preguntes que jo m'intento formular en el meu assaig a partir de Benjamin, en aquest sentit, us deia el tema de l'actualització, són preguntes com aquestes i per fer-ho plantejo conceptes que intenten no respondre ell, però sí almenys ajudar a dilucidar-les.
El principi de fet, la primera part, el text de tres parts, el llibre de tres parts, la primera part d'aquest text està d'entrada, o si més no té un dels eixos clarament situat, està situat en la qüestió, en la categoria de l'estat d'excepció. Crec que valdria la pena que pensar-ho o que ens expliquessis una mica què vol dir aquest concepte i sobretot, retornant allò que deies abans de Habermas i Carl Schmitt, en què consisteix la disputa que s'estableix entre Carl Schmitt i Benjamin sobre aquesta qüestió.
Bé, l'estat d'excepció, que és un concepte, bé, ahir o abans d'ahir el va citar el Puigdemont, no? Allò d'excepcionalitat a excepcionalitat fins a la normalitat, no? Sembla el rotllo aquest de Toy Story de hacia l'infinito i més allà, en fi. Doncs, l'estat d'excepció, que és un concepte que tots coneixeu, és un concepte d'origen jurídico-polític que refereix als estats de gravetat, a aquelles situacions excepcionals que, com no estan previstes en el dret, requereixen també una resposta excepcional. En el debat entre Carl Schmitt i Walter Benjamin sobre aquest tema és, a mi ens serveix a l'assaig per subratllar la radicalitat de la proposta, benjaminiana. Però, clar, cal tenir en compte que en aquest debat hi ha un punt en comú, molt incòmode. A Adorno això li representava una urticària intel·lectual. I aquest punt en comú, incòmode, perquè són dues figures, dos pensaments oposats, ho sabem tots, no? Una és una víctima i l'altra és passar durant un temps el jurista estrella del nazisme. Aquest punt en comú té a veure amb que per a tots dos, en l'estat d'excepció, és allà on es veu més clarament l'origen violent del dret. A partir d'aquí, els seus plantejaments van en direccions molt diferents i això és el que interessa o el que m'interessa subratllar en l'assaig. Perquè per un cantó, Carl Schmitt el que pensa és que aquest estat d'excepció el que demostra és que davant d'aquestes situacions excepcionals, davant d'aquestes crisis, l'estat de dret requereix, necessita, reconèixer la intervenció d'una força il·limitada que fora d'ell sigui capaç de decidir. És el sobirà. Clar, aquest és un plantejament molt bèstia, perquè suposa la reivindicació que tot règim, i a mi li dona igual això, democràtic o no, inclogui un moment dictatorial, un moment d'autodissolució. I això sembla molt xocant, però en realitat és un plantejament que està en la nostra cultura de masses i en la nostra política absolutament present. Si parlem de la ficció, només cal pensar en un gènere cinematogràfic, el western, que la figura central és precisament aquest mascle alfa de la política, que és aquell que arriba, no?, que arriba al poble i aleshores amb la seva pistola fàl·lica, no?, continuant amb el tema de Freud, vale?, amb la gran pistola, doncs acaba amb tots els dolents i protegeix els bons a canvi, això sí, de no respectar cap llei, cap norma. Vale? En la política, què us he de dir? Berlusconi, Putin, Bush. I Bush, a més, està connectat amb Carl Schmitt perquè en la seva administració hi havia assessors que havien estat deixebles de Leo Strauss, pel qual Carl Schmitt era fonamental. I bé, Donald Trump, no?, que promet superar-los a tots. I aleshores, clar, el plantejament de Walter Benjamin d'ella és completament diferent i desmunta tot el que diu Carl Schmitt. I primer de tot ho desmunta perquè ell se n'adona que el sobirà modern és incapaç de decidir. I quan ho fa presa de les passions i sense criteri per distingir amics i enemics. I aquesta cosa seria una de les aportacions de Benjamin a les teories de la Guerra Civil. És a dir, el problema al millor de les guerres civils actuals és que ha arribat un moment, com en el tema dels burkinis, no?, que ja no sap qui són els amics i els enemics. I per il·lustrar aquesta crisi del sobirà modern hi ha una anècdota, més enllà dels fets, que són per tots coneguts, de Bush a l'estiu del 2002. A l'estiu del 2002 es cremaven hectàrees i hectàrees dels boscos d'Oregon. I aleshores els periodistes li van preguntar: què podem fer, president, per salvar els boscos? I la seva resposta va ser: la manera de salvar els boscos seria simplement talar tots els arbres. Afortunadament, no es va portar a la pràctica, però no es va portar a la pràctica per aquesta diferència entre la política interior i la política exterior americana, perquè la guerra del Golf, la guerra d'Iraq, va ser això, i Guantánamo va ser això, i Abu Ghraib va ser això. Va ser talar arbres sense diferenciar amics d'enemics. Però el més interessant, el punt en què realment es diferencia Walter Benjamin i és més sutil i més radical Walter Benjamin de Cal Smith, és quan ell concep l'estat d'excepció com el moment en què es descobreixen els procediments ficticis usuals del dret. I aleshores es veu la naturalesa violenta del dret sense necessitat de reivindicar una força externa. Perquè ell diu: davant de les amenaces, l'estat de dret, davant de les amenaces que suposen els estats d'excepció, l'estat de dret el que fa és saltar-se tots els procediments normals per declarar una conducta legal o delictiva, i aleshores reacciona segons qui ell veu que és possible neutralitzar aquesta amenaça assimilant-la a la seva pròpia violència. Quan no pot, quan veu que no hi ha manera, quan veu que el mer reconeixement d'aquesta amenaça ja pot suposar la seva desaparició, actua amb tots els mitjans. I aleshores declara delictives i legals conductes que abans permetia. La guerra del terrorisme ha suposat retallades de drets a tota Europa. I, en fi, un exemple claríssim d'aquesta retallada de drets ha estat els problemes que ha tingut l'antiga Convergència. És que no estem parlant de bandera roja o bandera roja, maoistes, no?, o què sé jo què. L'antiga Convergència ha tingut problemes per inscriure el nou partit, perquè hi havia una llei de partits que s'havia fet per lluitar contra el suport social d'ETA. Però el procediment més interessant és l'altre, que és precisament que quan l'estat de dret pot, s'enfronta amb aquesta amenaça convertint-la en legítima jurídicament. És a dir, que la blanqueja, és a dir, que la blanqueja, perquè d'aquesta manera, com passa també en la memòria, deixa, que deies abans, deixa d'amenaçar-la, deixa d'amenaçar la democràcia, deixa d'amenaçar l'estat de dret. I aleshores, clar, aquest és un plantejament molt més salvatge que l'ogre de Cal Smith. Perquè, clar, la reivindicació aquella d'una violència que des de fora el dret el salvi, aquí resulta redundant, perquè per Benjamin el dret ja és la seva legitimació. I clar, també és un plantejament molt més útil per entendre coses que ens han passat en els darrers anys. No sé si recordeu a l'estiu del 2011, quan es va deixar de divisar els brots verds de Zapatero. Recordeu els brots verds? A l'estiu del 2011, els brots verds van desaparèixer. I aleshores a Europa es van prendre una sèrie de mesures que anaven en aquest sentit de blanquejament, de legitimació a què es refereix Benjamin. I on es veu precisament que l'origen de la norma és la violència. I, clar, l'exemple més clar és la reforma constitucional que va protagonitzar, que van impulsar Zapatero i el Rajoy, que sembla que serà una altra vegada el nostre president espanyol. Perquè amb aquesta reforma constitucional es va legitimar una violència, una força que des de fora de la democràcia la posava en perill, que era la violència del mercat. Recordeu la prima de risc? Sí, que ja ningú se'n recorda, la prima de risc. però un dia vaig assistir. I ho va fer amb una cosa molt obscena, d'una manera molt obscena, i és convertint en deure constitucional prioritari el rescabalament del deute abans que els fins socials que en principi haurien de caracteritzar un estat que es defineix com a estat de dret social i democràtic. I aleshores, clar, això és molt interessant perquè una resposta a aquestes crisis que en principi es van reivindicar d'una manera schmittiana com anem a salvar amb aquestes mesures extraordinàries l'estat del benestar, veient-ho des de l'òptica més sutil però molt més crítica de Benjamin, ens adonaríem que tindria potser raó perquè l'ordre que ha resultat d'aquestes respostes és molt més un ordre del malestar que del benestar.
Continuant amb aquesta idea, hi ha un element també en la mateixa línia, diguéssim, del que estaves dient ara, hi ha un element molt que crida l'atenció, si més no al llibre, que és la qüestió d'entendre el compromís tal com s'entén des de la democràcia d'Atenes, per dir-ho d'alguna manera, el compromís, per tant, com una forma de violència. És a dir, en lloc d'entendre'l com una via de diàleg, un espai de diàleg, de resolució de conflictes, etc., un espai al que més al mateix temps separava, diguéssim, els bàrbars, d'aquells que tenien accés a la ciutadania, per dir-ho d'alguna manera, en lloc d'entendre'l com un espai de diàleg, tu dius, és una forma de violència. I això, al mateix temps, lliga amb tota una revisió, diguéssim, de la idea de la legitimació deliberativa de la violència que planteja Habermas. Per tant, semblava que, ja ho has dit abans, si una pota està en Carl Schmitt, l'altra està en la revisió de Habermas.
Sí. Clar, el plantejament de Benjamin és que la violència, però la democràcia no renuncia a la violència. El que fa és descobrir procediments per legitimar la violència que necessita per conservar-se i per fundar-se. Mentre que reserva l'atribut de violència sense pal·liatius a les forces alienes a ella. En fi, l'exemple més clar seria forces de seguretat, Ministeri de Defensa, etc. La violència sempre ve de fora. Fins i tot pot venir d'una dona musulmana que es banya amb un burquini. I, en canvi, és curiós, no des de Pares Noels que inunden els carrers de les ciutats europees durant el Nadal, que tampoc es veu la seva cara, no? I, per tant, potser haurien de prohibir també els Pares Noels. Bé, aleshores, en Atenes hi ha un exemple molt clar del que voldria dir Benjamin, que és el procés contra Sòcrates. El procés contra Sòcrates no és novetós en el sentit que un poder executi una veu discordant amb ell. Això sempre ha passat abans i després de la democràcia atenenca. El novetós en el procés de la democràcia atenenca contra Sòcrates són dos elements. El primer és la justificació d'aquesta execució, d'aquesta condemna a mort. Bé, no va ser l'execució, ja ho sabem. I és que aquesta legitimació es fa precisament per mitjà de l'acusació que el violent és Sòcrates. El violent és Sòcrates per negar els déus i corrompre els joves, etc. La segona qüestió és com s'arriba amb aquesta sentència. I amb aquesta sentència s'arriba d'una manera assembleària. D'alguna manera, podríem dir, per compromís, per acord. I per això, i en aquest sentit, Benjamin situaria el compromís, entendria el compromís com un mecanisme violent de conservació del poder o del dret, juntament amb la policia, la pena de mort, el militarisme, etc. Perquè aquesta conservació es basaria precisament en la confusió que es produirien en aquests mecanismes entre els seus veritables objectius, entre els seus objectius aparents i la violència. En el cas del compromís, aquesta confusió seria la confusió entre paraula i violència. I de tal manera que no sabríem distingir quins pactes són realment per legitimar la democràcia des de fora o són per legitimar el monopoli de la violència que s'organitza democràticament. I clar, això també sembla un plantejament una mica dur i si penseu en Atenes doncs ens quedem tan tranquils. Però penseu amb els, precisament amb les mesures que hem dit abans. Totes les mesures del 2011 van ser acordades, van ser multilaterals. I només cal pensar en el que va passar, podríem parlar de Turquia, també, però només cal pensar en el que va passar l'estiu del 2015, l'any passat, amb els acords amb Grècia. Això va ser molt bèstia, perquè, i també s'ha oblidat, Grècia ja no apareix a les pantalles. No? Sintagma, la plaça de Sintagma apareixia tots els dies, ara ja no apareix. I a l'estiu de 2015, si recordeu el que va succeir, és que després d'un referèndum, democràcia participativa i directa, en la que es va rebutjar una proposta de reestructuració del deute, la Unió Europea i els altres membres de la Troika van imposar un acord més, amb unes condicions més gravoses al poble grec. I clar, aquest compromís, aquest acord, quin objectiu té? El compliment de les seves clàusules sembla ser que no, perquè al mateix dia, el dia següent, la majoria de les capçaleres europees parlaven de que era impossible complir aquest acord. I era impossible complir el primer. Com podia ser possible complir un que encara era més gravós? El que aquí comptava era veure signar els llibres. Perquè amb aquesta signatura, i és aquesta idea del compromís com a conservació de poder, amb aquesta signatura se reconeixia el poder que ja havia qüestionat. I clar, això qüestionaria la idea aquesta habermasiana, l'utopia aquesta habermasiana, de legitimar el poder del sistema reproductiu, la part més violenta del poder, per mitjà de la deliberació. Perquè, esclar, es qüestionaria la idea d'una legitimació connectada, o d'un mecanisme que, connectat amb el poder, intentés legitimar-lo des d'una lògica aliena a ell. Almenys com a norma. I em sembla que abans algú ha parlat d'una institució internacional. La institució internacional acabaria convertint-se també en la censora de la memòria que d'alguna manera interessi al poder que representa. Almenys aquest seria el plantejament inquietant de Benjamin que val la pena tenir en compte.
Ara, com al principi d'una de les primeres preguntes, parlaves de la vivència, l'experiència, que el Benjamin ja gran, diguéssim, o tot el gran que el van deixar arribar a ser, diguéssim, que el Benjamin, per tant, de la darrera etapa, ell reflexiona al voltant de la crisi de l'experiència, i en el teu llibre tu planteges, poses això de relleu, aquest concepte d'experiència, de vivència, que has fet referència abans, com una peça clau per entendre la situació política, la crisi actual a què ens enfrontem. M'interessa una mica si podies, ja per anar acabant, o entre les últimes preguntes, que acabis de donar-li una mica de voltes a aquesta qüestió.
Clar, m'interessa que veureu, perquè ja veig que m'estic allargant, però el darrer Benjamin s'adona de les modificacions de l'experiència que han tingut lloc a la ciutat moderna, a la societat, a les multituds que van pels carrers o que veuen el cinema. I aleshores ell s'adona que aquest canvi aniria bastant en la lògica del cinema, en el sentit que aquesta nova experiència es basaria, com en el cinema, en la reproducció incessant d'ínfimes unitats d'informació visual i sonora que modificarien inevitablement la nostra manera de pensar, de comportar-nos i de percebre. D'alguna manera, se podria dir que Benjamin descobreix que la realitat s'ha convertit en una certa pantalla. I davant de la pantalla que fem, doncs reproduir les conductes estereotipades que ens mostren, i quan no apareix res, no tinc aquí el mòbil, no? Doncs movem amb neguit, no? Desplaçant el dit, pim, pim, pam, pim, pam, i no sé si heu tingut l'experiència mai amb un transport públic, d'aixecar la vista i veure com tots estem a la una, no? Repetint el mateix moviment. I aquesta conducta estereotipada seria per a ell, i basada en la repetició, seria per a ell la violència pròpia de la modernitat, de la violència social. I aleshores, quin seria el mecanisme d'ocultació? Perquè ja us he dit que és molt interessant en Benjamin, la finesa de Benjamin, que la crítica de la violència està també, radica també en descobrir els mecanismes d'ocultació. I aleshores ell diu, el mecanisme d'ocultació d'aquesta violència és la pretensió de convertir-la en una vivència plena de sentit. Vale? I, per tant, utilitza aquest concepte de vivència en un sentit crític oposat al que haurien defensat Gilfay o Gadamer. Perquè seria la falsa consciència d'experiència que amaga la mera reproducció. I aleshores, clar, què significaria això? Doncs que tots ens comportem igual, però tots intentem buscar mecanismes fictícies per convertir les nostres vides en úniques gràcies a l'aloe vera, no? Gràcies a l'acroyoga, gràcies a l'ultrarrani o les fires medievals, no? Que serien una banalització de la memòria, no? Tot arreu hi ha fires medievals. Quin és? Què ens toca moralment a nosaltres fer una fira medieval o res, no? Però si fa, ens passem tots de Cristóbal Colón o del que faci falta. Bé, i aleshores aquestes dues qüestions, la reproducció i la vivència, serien molt interessants recuperant aquella constel·lació que us deia, perquè clar, tant terroristes, jihadistes com dirigents polítics, molt sovint sembla que la seva conducta és simplement la reproducció del que apareix en la pantalla. Amb els atemptats de París i Brussel·les es va veure molt bé, perquè l'atemptat de París va portar per un cantó amb un nou atemptat a Brussel·les, però per altre cantó amb un bombardeig a Raqqa, perquè sí, no? I per altre cantó també hi hauria aquesta superinflexió de sentit, també la política, aquesta idea que estava en campanya electoral contínua, que cada campanya electoral ens prometen un nou Edén, no? Anem de nou Edén en nou Edén. Jo penso que amb la política està passant una mica amb l'educació, perquè hi ha tants canvis perquè ja no deu importar res, no? Les reformes educatives que succeeixen, per què? Doncs perquè no importen, no? Simplement per això. I què passa amb la política i amb aquesta campanya electoral continuada? Doncs que com s'han adonat que tots són populistes, doncs, en fi, es dediquen simplement a transmetre aquesta falsa vivència que només amaga que tot és la reproducció del mateix.
Finalment, el llibre, aquesta gairebé relació impossible, diguéssim, entre democràcia i violència, o aquesta, tot aquest, aquesta tensió, si més no, entre democràcia i violència que va recorrent tot el llibre, tu planteges al final una sortida possible, una conclusió, una perspectiva, diguéssim, de relació entre la democràcia i la violència, que i ho fas a partir d'una teoria de l'amistat, a partir de Benjamin, però és comptat per a partir d'una teoria de l'amistat. I en aquest sentit, diguéssim, jo em semblava que era interessant no només que expliquessis una mica aquesta teoria, bé, en què consisteix aquesta teoria, sinó també el plantejament final del llibre, en tot cas, que és aquesta idea de que aquesta teoria o aquesta idea de l'amistat pot ser una via de resistència contra aquesta violència que recorre tot el llibre.
Bé, la idea de l'amistat com a forma de resistència no és nova. Per exemple, es troba en Foucault. Foucault diu una cosa molt interessant, és que l'homosexualitat es comença a perseguir quan des del poder se n'adonen que els amics tenen relacions alienes absolutament al poder. En Benjamin la política sempre està lligada amb la violència, però en aquell text de Per a la crítica a la violència d'una manera funcionera apareix la possibilitat d'acords específics en l'esfera privada que excepcionalment diu podrien traspassar-se a la política. Sempre que es compleixen dues condicions que no tinc temps d'assemblea d'explicar, però que són molt curioses i que fan una teoria de l'amistat única, que són que sigui possible l'engany, no? El que jo entenc com l'exclusivitat de les amistats, i que a més sempre els amics tinguin en compte que poden esdevenir enemics. Això és molt interessant, però en tot cas a mi m'interessa l'amistat efectivament com una mena de, una forma de resistència, no alternativa en una forma d'immunització, però sí una resistència a la violència del poder organitzat, perquè l'amistat és una forma d'afecte, una relació d'afecte. Kafka ja sabia que no hi havia efecte als nusos del poder. És una relació orientada a la memòria. Els amics són els que ens recorden. I sobretot és una relació crítica, que aquesta és l'amistat que interessa. Des de la filosofia neix demà de l'amistat. Els diàlegs platònics és la filosofia que sorgeix de l'amistat. I en aquest sentit sí que podria ser una forma de resistència. I, clar, és evident que aquesta forma de resistència no pot ser globalitzada ni patrocinada pel poder, perquè aleshores es convertiria una altra vegada en una forma de conservació de poder, ni pot ser equiparable als I likes de Facebook, però pres d'així sí que pot ser una forma de resistència. I ell dona un exemple que és la diplomàcia, val? Com una possibilitat en què les relacions privades en la política poden fer avançar la política més enllà de les vivències i de les lleis. No m'estendré, però si heu vist una pel·lícula espanyola recent que es diu El negociador, molt interessant, que parla de les negociacions de l'Egiguren, a Meta, no? Que no vam fructificar, però és molt interessant. I enllaçant amb el que deies amb el començament i també enllaçant amb el tema de la memòria, una de les coses que més ens han sorprès aquests anys, quan hem treballat el tema de les deportades republicanes específicament, és el testimoni de la Neus Català i d'altres deportades republicanes sobre com resistien a Ravensbrück. Ravensbrück era el camp de concentració per a dones. I elles van crear unes xarxes de resistència que eren molt diferents de les que els seus companys creaven a Mauthausen. A Mauthausen, d'alguna manera, van replicar la manera de les organitzacions polítiques de fora. Però les dones a Ravensbrück creaven famílies. Creaven famílies, creaven relacions d'afecte, en les quals unes feien de mares, les altres feien de germanes, de filles, etc. I la Rosa Toran va explicar una cosa que és molt interessant en aquest sentit, que a Ravensbrück encara es troben les nines d'edat que feien. Us imagineu? No? En un estat de màxima deshumanització, unes dones troben el temps per fer nines, val? Per regalar a les seves companyes i per resistir a un poder que els volia, que les volia anorrear. I és en aquest sentit que volia parlar d'amistat. No tinc temps de desenvolupar la peculiaritat d'aquesta amistat, que no és una amistat, insisteixo, gens nyonya, és una amistat complexa, no és una amistat epicúria, és una amistat que neix d'una consciència molt clara de com són les relacions en una societat moderna. I aquesta forma d'amistat sí que crec que pot servir per resistir a la violència del poder organitzat i d'alguna manera suposar una alternativa. I bé, els refugiats, com han arribat els refugiats? Han arribat gràcies a les institucions europees. El tema dels refugiats ha estat un tema bestial aquest estiu. Jo, perdona, ja ho sé que no hauria, que hauria ja de callar, però aquest estiu he entès la frase aquesta de Benjamin de que l'esperança és per als desesperançats. Perquè aquesta gent no en tenia prou amb arribar a Europa. Volien anar a Alemanya. I venien de la misèria més absoluta. I això ha posat en crisi Europa, perquè clar, nosaltres des d'Europa dèiem, bueno, ja en tindreu prou, no?, si ens donem una pensió què sé jo, al nostre poble o al poble del cantó. No, ells volien anar a Alemanya o a Suècia, o els de Calais al Regne Unit. És a dir, malgrat la seva desesperació, plantegen la seva esperança d'una manera radical. I la plantegen també des de grups d'amistat, que són els que els permeten arribar a alguns, perquè 3.500 van morir l'any passat a la mar, alguns al seu somni europeu.
Bé, ja estem a l'hora, que ens toca plegar. No, o sigui, la veritat és que jo, abans de donar per tancar aquesta primera meitat del dia, vull donar les gràcies a en Lluís Montull, per, no només per haver fet el llibre, no només per aquesta presentació, sinó per ajudar-nos a entendre, diguéssim, de manera radical alguns aspectes que ens interessen particularment, em sembla, de cara a aquesta relació entre el passat i el present, que és el que mirem d'analitzar aquests dies. Tornarem a trobar-nos, per tant, a 3:15, 3:30, amb la conferència de Miquel Berga, per Bou 1937, les epifanies polítiques literàries de Auden, George Orwell i Stephen Spender. Fins després.